Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Segons les Nacions Unides, el 2050 un 80% de la població mundial viurà en ciutats. Per tant, és important observar com són els actuals enclavaments urbans i com s'estan planificant de cara al futur. L'arquitectura i l'urbanisme tenen un repte important, en tant que eixamplen o escurcen les desigualtats. La manera com es pensa i es dissenya un carrer, una plaça, un edifici o un parc pot afavorir o empitjorar la nostra vida, el nostre benestar. Diuen els professionals que l'espai públic ha de ser amable, però no sempre ho és. A moltes ciutats, també les catalanes, costa trobar aquesta amabilitat arquitectònica. Només fent una passejada ens adonem que hi ha elements que estructuralment ens violenten i sobretot ho fan a les persones que han de viure al carrer. En aquest sentit, potser recordareu les paraules del director artístic del Liceu de fa uns mesos. Víctor García de Gomar va dir que les portes del teatre, obra de Jaume Plensa, evitarien situacions desagradables.
Des de gent punxant-se heroïna, de gent dormint, després situacions com violacions, com situació de prostitució, etcètera, etcètera. Vull dir que trobem una situació difícil de sostenir en les portes del paradís.
Més tard, García de Gomar es va disculpar per aquestes declaracions certament desafortunades. Quan parlem d'hostilitat ens referim a bancs individuals, a places sense bancs ni ombres, a carrers on els nens tenen prohibit jugar a pilota, a boles de formigó, a punxes a terra, a ampits de finestres inclinats, a equipaments allunyats de les zones residencials, a voreres estretes i sense arbres, a carrers sense comerços, a publicitat en l'espai públic que perpetua els rols o que fa apologia de la violència contra les dones. L'antropòleg José Mansilla sap que la ciutat no està pensada perquè la gent estigui al carrer i estableixi relacions que no passin pel consum. Assegura que la ciutat està mercantilitzada. Per això, al programa d'avui hem volgut posar el micròfon als que en saben perquè ens ajudin a respondre la pregunta següent. Per a qui estan fetes les ciutats?
Solidaris. Tothom té una història. Dijous, 5 de la tarda. Seu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Barri Gòtic, Barcelona.
Sandra, què tal estàs?
Molt bé.
Sandra Bestraten, 46 anys. Arquitecta i presidenta de la demarcació de Barcelona del COAC.
Havíem decidit d'entrada fer aquesta entrevista per la plaça de la Catedral de Barcelona, però quan hem arribat amb el Martí, el tècnic, hem vist que no hi ha bancs en aquesta plaça de la Catedral. Per tant, hem pujat a la seu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a fer aquesta conversa.
Sí, certament hi ha pocs bancs i pocs espais potser fins i tot d'ombra d'arbres, no? Que també és un espai potser que té unes grans bondats, no? Per acollir grans esdeveniments i trobades, però potser és poc amable, no? Per poder descansar, no? I estar una bona estona.
No haver-hi bancs és un exemple d'arquitectura hostil?
Sí, podríem dir que sí, sobretot bancs ergonòmics, no? Perquè, de fet, la catedral hi ha uns bancs, però són unes peces de marbre molt escultòriques, molt senzilles. Els bancs han de ser còmodes, han de tenir braços, ens hem de poder seure, recolzar l'esquena, no? Això és un banc, no? I els bancs, el problema és que, hi ha hagut moments, no?, de l'espai públic que s'ha considerat que aquests bancs podien ser l'espai per acollir persones sense sostre per dormir, i la solució, en lloc, a vegades, no?, d'intentar estar al costat d'aquestes persones i evitar el problema, doncs s'ha intentat solucionar traient els bancs, en molts casos, precisament per evitar això. Però al final ens convertim en una ciutat hostil per tothom, no només per aquestes pobres persones.
Quins altres exemples hi ha d'aquest tipus d'arquitectura?
Per mi el més hostil és tenir una vorera sense arbres, no? Jo crec que al final, si no tenim un espai amb ombra, és impossible, sobretot a l'estiu, no? I que ja estem veient que cada vegada farà més calor, i aquí sí que hem de dir que Barcelona és un bon exemple, no? de ciutat que realment compacta, que l'espai públic té molta qualitat, però tenim molts àmbits a vegades que estan desconnexes o que no estan fins i tot urbanitzats, i en zones on desapareix la vorera, no? De fet, quan Barcelona arriba als finals, no? La Diagonal, per exemple, arriba un moment que desapareix, no? El paviment, es transforma en terra i desapareix la vorera i es converteix, no? Ja en l'autopista, no? Clar, jo crec que hi ha moltes maneres de llegir l'hostil, no? És bàsicament l'espai ha de ser amable per poder ser-hi, per poder tenir les mides, no? I crec que aquí també s'ha fet una gran feina a Barcelona, sobretot en l'àmbit de l'accessibilitat. Som un referent mundial d'una ciutat sense barreres arquitectòniques, però clar, també hem de ser conscients que tot l'esforç que han fet per fer, per exemple, plataformes úniques, no? I sobretot amb els centres històrics, no? d'intentar doncs, que no hi hagi aquelles voreres estretes de 60 centímetres, sinó que tot sigui plataforma única, doncs, per exemple, això per les persones cegues també ens hi genera, no? I per les persones cegues i pels nens petits, no? Els hi genera també una inseguretat, perquè en el moment que en aquestes plataformes úniques també passen cotxes, clar, costa distingir quina és la persegura i quina és la no, perquè al final també els nostres infants dius, no baixis de la vorera, no? Doncs és l'espai de seguretat, però en el moment que ho tenim tot plataforma única és fantàstic perquè entre les barreres, però també ho hem fet hostil o més insegur per altres persones, no? Persones amb visió reduïda o fins i tot els nostres fills. És a dir, que l'hostil és una mica quan ens posem amb la pell de les diferents persones amb qui d'alguna manera, per diferents circumstàncies, no, potser no les hem tingut suficientment en compte.
Per exemple, la Fundació Arrels té un mapa, no? El mapa de l'arquitectura hostil a Barcelona, no? Boles de formigó, punxes a terra, ampits de finestres inclinats, barrots, no? No sé en quina categoria inclouries les portes de Jaume Plensa al Liceu.
Bueno, en realitat, clar, totes aquestes estratègies que estan pensades perquè aquestes persones amb aquesta situació delicada no s'hi posin, no estem evitant el problema, perquè potser no es posaran a aquesta finestra, però es posaran en un altre lloc, no? Vull dir, en qualsevol portal de qualsevol botiga o fins i tot portals d'habitatges, no? Crec que aquí cal una feina important, no? Com a societat i com a serveis socials, no? Per donar resposta a aquestes persones, perquè al final és hostil per ells, però és hostil per tots, perquè veure unes punxes, això és molt perillós per qualsevol, no? Ensopegues i et pots realment fer mal, no? En realitat, estem afectant no només l'hostilitat, la comoditat, sinó també l'estètica, no? Vull dir, al final, la bellesa, nosaltres defensem els arquitectes, no?, que la bellesa propicia la felicitat, no? I si nosaltres estem en una ciutat que volem ser hostils amb algunes persones, al final l'estem fent hostil per tothom, no? Perquè és agressiu, no?, tenir una ciutat plena de pinxos, no?, i d'elements agressius. I aquí és una mica on hem de fer la reflexió de fer dissenys universals, dissenys per tothom, i afrontar els problemes que tenim no posant aquestes barreres, sinó intentant treballar-ho des d'una altra estratègia.
Ens tornem a centrar en la plaça, no? En aquesta plaça de la Catedral, que durant la pandèmia va estar ocupada per nens i nenes jugant a jocs infantils, a la pilota. Vaja, una plaça que tenia tot el sentit, no? De ser com a espai públic, com a espai de trobada, com a espai de compartir, no? S'ha perdut la funció de les places en ciutats grans com Barcelona?
Bueno, jo crec que el que li passa a la plaça Catedral és que hi ha tantes activitats culturals o que acaben ocupant aquest espai que al final ja surt una mica, no?, dels itineraris, fins i tot de les famílies per poder gaudir de l'espai, no? I bé, jo crec que els nostres fills els hem de deixar que puguin ser fills i que juguin al carrer, i jo crec que les places, home, hi ha un esforç perquè siguin amables, perquè estiguin cuidades. Sí que és cert que potser hi ha hagut una tendència a fer places molt dures, no? I que crec que ara també per donar resposta al canvi climàtic ens estem adonant que potser hem pavimentat massa, no? Que hem posat massa ciment, i recuperar zones toves, no? On els nostres fills puguin tocar la terra de veritat, i també afavorir espais potser més naturals és important per la ciutat, és important per poder-hi generar aquests espais amables per jugar-hi, per ser-hi, no?, i per descansar. A més que tenim requete documentat de que el verd, no?, també ens ajuda molt, no?, no només al nostre confort emocional, sinó també a baixar temperatura, a fer, bueno, agafar la humitat de l'aire i transportar-la, no? Vull dir que a nivell de clima és essencial, però sobretot per fer que quan ens caiguin els ruixats que ens cauran, no?, aquestes pluges torrencials, que el terreny pugui filtrar i pugui absorbir aquesta aigua i no se'n vagi a les clavegueres, que al final també és molta aigua, que està contaminada perquè agafa el carrer l'aigua que quan plou fort, com que al carrer tenim els cotxes amb tota la contaminació que genera l'asfalt i els pneumàtics, clar, és aigua que porta uns contaminants tòxics greus, no? Llavors aquesta aigua no la podem tirar al mar, l'hem de filtrar, no? Vull dir, tot el que puguem de que l'aigua que cau del cel es quedi, filtri i alimenti al nivell freàtic és molt valuós. Vull dir que potser en pro a buscar uns espais públics més fàcils de mantenir, no? Més fàcils d'intentar bueno, que estiguin potser nets o fins i tot que quan plogui no siguin un toll d'aigua, no? I que potser ens hem anat a l'extrem, no? I ens hem fet potser algunes places excessivament dures o excessivament hostils, no? Però jo crec que ara ja hi ha tota la reflexió, una mica per tot el que he dit, de buscar un equilibri.
Ciutats com Barcelona són amables per viure-hi? Molta gent, després de la pandèmia, ha decidit marxar d'una ciutat que se'ls ha tornat hostil, no? Torna a sortir aquesta paraula, no? Molta contaminació, molt soroll, habitatges petits, els preus també dels habitatges pels núvols, aquesta falta de verd, no? De connexió també amb la natura. No sé en quin nivell posaries una ciutat com aquesta, com Barcelona.
No, home, jo crec que Barcelona és una ciutat molt amable, ben treballada, però sí que és cert que des de la pandèmia vam descobrir sobretot el silenci. Jo crec que Barcelona sí que és una ciutat molt sorollosa, amb molts de cotxes, i això és una realitat que, a més, ara li hem posat números, li hem posat les dades de la contaminació que té i hem agafat tots consciència. I per això, d'alguna manera, s'està treballant, no?, per veure com reconduir, no?, tot aquest trànsit per fer una... jo crec que aquí cal reforçar molt una aposta valenta del transport públic, perquè no només podem prohibir el cotxe, sinó que al final hem de seduir no anar amb cotxe. I crec que és important una mica, en el moment que baixi l'intensitat de vehicles, jo crec que a Barcelona, els carrers de l'Eixample, a 20 metres, són molt amables. Tenim molts exemples de carrers que en el moment que s'han tret els cotxes, no? Però aquí hem d'anar amb l'equilibri, no? Perquè, clar, es treuen els cotxes, no? Per exemple, Enrique Granados, no? Pues, s'ocupa excessivament amb terrasses, llavors ja tenim un altre tipus de soroll, no? Als vespres, les nits, que no deixen dormir, no? I crec que, clar, en el moment que sumem, pues, sobretot, no?, la contaminació de soroll, la contaminació, diguem, atmosfèrica, sí que potser hem agafat una consciència que a Barcelona, tenim temes a millorar, però crec que és de les ciutats més caminables. A mi m'agrada molt defensar, no?, que Barcelona és una ciutat que tu pots, pares amb un metro en si i vinga, a més que és molt fàcil orientar-se, no?, sí. Perquè pendent avall arribes al mar, no?, amb el cotxe a la darrera és molt fàcil orientar-te, no?, i crec que és una ciutat que és maca de passejar, fins i tot de deixar-te portar, no?, això no passa en moltes ciutats i això és perquè és una ciutat amable.
Soc molt de ciutat, tio. Tot i Barcelona, sobretot. Dintre del que són les ciutats, que tenen els seus quers, pues, em sembla que és una ciutat molt amable per caminar tot arreu. Si no vas a extrems molt lluny, pots anar, segons on visquis, pots anar caminant a tot arreu.
Amable, jo crec que sí. Para caminar, sí, tenemos muchas avenidas para andar, muy bien, muy agradable.
Sobre todo la Diagonal a mí me gusta mucho.
Sí, pràcticament, és més que res perquè no tinc ningun altre tipus de transport. Sí, pots arribar a tot arreu caminant o amb bici, per exemple, amb el Bicing, també pots arribar a tots llocs. El Bicing no, perquè no tinc l'aplicació, però sóc una caminant jo als llocs.
Vosaltres parleu de les ciutats dels 15 minuts, no?
Sí.
Què és això, Sandra?
Bueno, la ciutat dels 15 minuts és una mica la ciutat també de pensada de la vida quotidiana o la ciutat de les cures, no? Que és no només pensar amb aquell utòpic persona blanca, home, no?, que va a treballar, no?, i que tot està pensat, no?, quasi com per zones, no? Vinga, aquí estan les oficines i a l'altre extrem, no?, amb cotxe es trasllada al seu habitatge. La ciutat dels 15 minuts el que busca és que tu en 15 minuts des de casa teva puguis anar a comprar el pa, puguis anar caminant a l'escola, al centre de salut, que puguis anar potser al centre de dia, si tens un familiar gran, doncs, que està allí vivint, o puguis anar, vull dir que mentre fas el camí d'anar a buscar els teus fills a l'escola, doncs també aprofites i pots comprar, no? És aquesta mixtura, i que en aquest sentit Barcelona en som un bon exemple, no?, perquè som una ciutat compacta, el fet de tenir aquesta facilitat de que passejant pots arribar a tot arreu, no ho poden dir moltes ciutats, vull dir, haver d'agafar un cotxe per anar a comprar el pa és un problema, això no ens ho podem permetre, no? I aquí sí que crec que val la pena que agafem tots consciència, no?, de quan fem una compra online, no direm aquí marques, però estem propiciant que un comerç de proximitat se'ns desaparegui, no? I crec que aquí hem de ser conscients que els carrers amb comerços són carrers que ens donen molta més seguretat. Un carrer amb comerç és un carrer amb ulls, és un carrer que, si, no sé, els teus fills poden tornar sols de casa, i de fet hi ha tots els camins escolars, i si passa alguna cosa, doncs entren en un comerç, li poden demanar ajuda, no? Realment Barcelona és una ciutat molt amable, en part perquè tenim molt comerç. Clar, siguem conscients que si al final els nostres canvis d'hàbit, de com comprem, fem que aquests comerços desapareguin, que això està passant a molts barris, Barcelona serà molt diferent, no? I crec que aquí val la pena que tots en siguem conscients que una ciutat amable, no?, que no sigui hostil, és la suma de molts ingredients, no? Evidentment, els arbres, els bancs, però també el comerç ens ajuda a fer una ciutat amable, no?
Tenim un tros de cel i un dia que comença, petit cau secret amb les portes obertes. No tolerem la llei del com està establerta, i a les nostres mans no hi ha res per sempre.
L'arquitectura té aquest punt, o aquests valors humanístics, no?, molt interioritzats, aquest compromís social, no?, perquè al final l'arquitectura i l'urbanisme poden enxamplar o poden escurçar desigualtats.
I tant. Bueno, de fet, l'ADN dels arquitectes, evidentment, és vocació social totalment, i crec que per la nostra part, amb tots els projectes, s'intenta abordar al màxim, no? I crec que bon exemple, el que passa que quan les coses estan ben fetes, no?, passen desapercebudes, no? Vull dir, tu saps que t'agrada però saps ben bé per què, no? I això, bueno, ja ens agrada. Crec que, bueno, potser en altres àmbits, potser més privats, sí que hi ha més pressions, no?, sobretot amb bueno, el que seria habitatge públic, treure el màxim rendiment, no?, dels espais. Però crec que a Barcelona i en general el nostre context té unes normatives que també ens afavoreixen vetllar per aquest benestar, diguem, no?, i per una qualitat, diguem, de vida en els espais, no? Tenim unes normatives que cada vegada el que fan és regular, no?, quin és l'habitatge mínim, quines són les ventilacions mínimes, no? Vull dir que jo crec que en aquest sentit, com a societat ens hem construït unes regulacions que a vegades potser ens limiten la creativitat, i que aquesta és la nostra batalla, no?, de com compaginar, fer possible això amb innovació arquitectònica, amb fer coses diferents, coses que a vegades sí que és veritat que la societat canvia molt més ràpid que el que podem canviar les normatives, no? Ara potser la manera de viure és diferent, el nucli familiar, bueno, va canviant, no? Potser hi ha persones grans que decideixen, no volen anar a una residència de persones grans, però volen viure quatre, no sé, amics, no?, junts, i clar, està tot molt pensat amb el nucli familiar, no?, pare, dos fills, no? Crec que aquí ens agradaria, com podríem aportar molt més als arquitectes, a vegades, donant resposta a necessitats concretes que té actualment la societat, però a vegades també és veritat que, bueno, que les normatives tenen una rigidesa que ens dificulten innovar alguns aspectes, no? I aquí, bueno, i aquí està la nostra feina també com a col·legi d'arquitectes, a vegades també propiciar alguns d'aquests canvis, perquè si no, no hauríem evolucionat les normatives que tenim, no? I sempre han d'estar vives i millorant.
Enllaçant amb això que dius, a la universitat imparteixes l'assignatura Habitatge i Cooperació, on, entre altres coses, fas que la setantena d'alumnes recorrin la ciutat amb cadira de rodes o amb un antifaç que els impedeixi veure els carrers, veure tot l'entorn, no? Això que diem del compromís social, no?, és bàsic, no?, per un arquitecte i també per qualsevol altre professional, posar-se a la pell de l'altre per veure quines són les mancances, no?
Jo crec que el posar-se a la pell és un exercici que l'hauríem de fer tothom. De fet, fem molts tallers d'arquitectura a les escoles i funciona molt bé aquest taller, no?, de posar-se a la pell. Però amb els arquitectes, evidentment, tenim unes normatives i nosaltres les complim, però jo crec que és bo posar-se a la pell per entendre els petits matisos. O sigui, quan tu et poses una cadira, pots analitzar un graonet de 2 centímetres, realment és una barrera molt gran. I un podria semblar, ai, però si no és res això, no? Doncs una cadira motoritzada, que és les que tots anirem, perquè anar amb una cadira manual, doncs has d'estar molt fort, no?, per poder anar-hi. Crec que, bueno, evidentment és una barrera, el motor està darrere, pica, llavors fa que s'espatlli la cadira motoritzada. Crec que és molt important analitzar els petits detalls, no? Jo crec que des d'aquest graonet de 2 centímetres, la textura d'un paviment podotàctil, no? Vull dir, clar, a vegades veiem a les voreres, hi ha uns paviments, fan uns botons i unes línies, perquè és això, clar, quan tu et poses l'antifaç i et poses el bastó i veus com aquella petita, aquest petit relleu en el paviment et dona tanta seguretat perquè veus, caram, aquí tinc el pas de vianants, aquí ja sé que tinc els cotxes, no? Clar, és un llenguatge que fins que no, com no t'has posat, no? Una mica amb la situació, doncs no te n'adones lo important que és, no? I la seguretat, o per exemple, lo important que és, clar, les persones cegues, la façana normalment és l'element guia, no? Van seguint les façanes. Clar, quan tu de cop descobreixes que les façanes tenim tot d'elements de publicitat, d'objectes que es van traient, i, o tendals que a vegades són baixos. Moltes persones cegues tenen el cap sempre plena de cicatrius, no? Perquè es van fent, diguem, ferides d'aquests objectes que estan per sota del que la normativa recomana, no? Clar, evidentment, posar-se la pell permet una mica entendre, no? I fins i tot jo crec que hi ha un exercici que quan et poses un antifaç, clar, l'oïda se t'accelera molt, no?
Sí, s'accentua.
S'accentua molt, i clar, llavors el soroll ens fa ser molt més sensibles. Llavors te n'adones que per una persona cega, doncs sí, aquests elements són barrera, però també un excés de soroll també li genera molta desorientació, no? Perquè és una manera de veure, no?, el món, l'oïda. Jo crec que aquí és maco fer aquestes experiències per analitzar aquests petits detalls que van molt més enllà de la normativa.
També és interessant no perdre de vista que cada vegada la societat és més envellida, cada vegada hi ha més persones grans, no? Per tant, tota aquesta feina que tu estàs fent amb el teu equip, no? I també a nivell pedagògic, per l'accessibilitat, això és el pal de paller, perquè...
Això és l'essència. I aquí, evidentment, tornem a l'inici del debat, les cadires són claus. O sigui, quan siguem grans, bueno, o quan hem estat embarassades, el problema és que no t'aguantes de peu molta estona. I aquí és transcendental que les botigues fins i tot posin cadires per seure, perquè al final les persones podran anar allà i anar a comprar, perquè també podran descansar i fer com mitja part d'un descans. Crec que per les persones grans és importantíssim, doncs, incorporar tots aquests temes, no?, de poder descansar i anar fent el recorregut a trossos, no? També és molt important pensar en banys públics accessibles, que aquí Londres té un projecte molt interessant de fer banys inclusius cada 15 minuts. No? És a dir, que ja sigui en un equipament, ja sigui, doncs, no sé, en comerç, però m'agrada molt explicar que són banys no només accessibles per si anem amb cadira de rodes, sinó accessibles perquè si portem bolquers ens puguem fer un canvi, no?, de bolquers. Moltes persones grans tenen problemes de continència i és un tema que està, bueno, que és molt estigmatitzat, no se'n parla, però això també et condiciona molt la sortida. No? Clar, no pots fer sortides més de 2 o 3 hores, no?, si no tens espais on poder fer el canvi, no? I evidentment, doncs, es fan en situacions molt estranyes, no? Perquè al final, bueno, s'acaba fent al terra, s'acaba fent... I això, doncs, m'agrada una mica que a Londres, doncs, ho han agafat com a bandera. Ara aquí també s'està començant a treballar. De fet, a les platges de la Barceloneta aquest estiu ja s'han incorporat aquests banys accessibles, inclusius. I jo crec que també és una mica recuperar els espais també de, bueno, sobretot de convivència, perquè tenim, bueno, també amb les persones grans molta soledat no desitjada, i aquí un cop més l'espai públic torna a ser la clau per afavorir els espais de relació, no? I com aconseguir que bueno, que tu surts al carrer, t'estàs una estona, pots estar en un lloc, et pots trobar amb algú, pots xerrar, no? I això és quasi igual d'important, no?, que, bueno, per la salut mental de tots, no? És realment essencial. I crec que aquí, doncs, bueno, un cop més, la ciutat compacta com Barcelona afavoreix això, no? Però no oblidem que realment serem moltes persones les que serem grans, les que anirem amb cadira de rodes. Ara, a mi m'agrada el dia que faig el recorregut amb els estudiants, és molt maco perquè, clar, de cop hi ha 30 cadires de rodes al carrer. I, clar, aquell dia som majoria. Ens acompanyen les entitats de persones amb discapacitat també amb cadira i, clar, només de veure, diu, és que normalment, no, amb aquestes plataformes úniques que passen cotxes, jo sempre m'he d'esperar un raconet, tothom passa, la gent, els cotxes, i, clar, jo sempre estic al final. En canvi, ara, com que som majoria, 30 cadires, doncs el cotxe allí, esperant-se, no, perquè nosaltres, al final, necessitàvem el nostre espai, no? I això és el que passarà, vull dir, ens trobarem un espai públic realment amb moltes cadires. I un altre detall també menor és que haurem de pensar en espais on carregar aquestes cadires motoritzades, no? Ara pensem molt en les bicis elèctriques, el cotxe elèctric, res d'aquests elements, diguem, per endollar, que té l'espai públic, és compatible amb endollar una cadira motoritzada, no? Que dius, però com pot ser que estiguem fent aquest gran esforç així i no busquem algo o una peça que ens permeti que sigui compatible, no?
Bueno, quants elements, eh?
Són molts detalls.
A tenir en compte, clar, molts elements.
Clar, però això, la clau és escoltar, no? I que aquesta és una tasca que també com a arquitectes ens encanta, no? Escoltar els problemes que té la gent i nosaltres, de forma creativa, busquem solució, no? El que es tracta potser és, doncs, busquem com, ja que hem fet aquesta infraestructura, no? del bicing, no? Doncs com busquem que sigui compatible amb poder endollar, no? Ja tens allí un espai electrificat. O sigui, buscar de quina manera bonica podem donar resposta a aquestes necessitats.
Arbres de l'Albreda, aquella font amable que sona entre les fulles, el carrer de Colom.
A la universitat també ensenyes a construir bàsicament sense recursos, no com aquell que diu, triant molt bé els materials, aquesta sostenibilitat, amb mà d'obra local, per exemple, tu tens molta experiència a l'Amèrica Llatina, no?
Sí.
En aquest sentit.
Sí, de fet, bueno, tant de bo no vingui un cataclisme, però jo sempre dic que si ve, doncs que els arquitectes siguem capaços de resoldre amb 0 euros resposta a un sostre, no? A construir. I en aquest sentit, bueno, jo l'ensenyo a construir amb materials com la terra, la fusta, el bambú, no? la canya, materials que potser poden semblar de segon nivell, però realment és un material que funciona. Ara, amb la calor que ens ve, la terra torna a recuperar, jo crec, el seu moment. Vull dir, tots sabem que quan entrem en una masia, no? De cop tu dius, ai, no hi ha aire condicionat aquí, però s'està molt fresquet, perquè és això, bueno, murs gruixuts, murs de tàpia, no? Bueno, la terra crua té aquestes bondats, no? A nivell tèrmic té un comportament fantàstic, també és un material que respira, i són materials amb què, diguem, a tot el món es construeix amb aquests materials. Sí que és veritat que la modernitat ens ha portat uns materials com el formigó, que és fantàstic, eh? I que no diré jo que és un material que per construir edificis en alçada, evidentment, tot i que, mira, amb terra tenim, així vam tenir edificis fins a de 12 plantes, no? Però és important desvincular aquests materials que molts cops han estat associats a pobresa, no? La gent no té diners, per això té la casa aquí. No. Jo crec que aquí sí que hi ha una feina, a vegades, que la modernitat ens ha portat uns temes, no? Com abans parlàvem, no? De les places dures, llavors, a vegades el que cal és buscar el punt d'equilibri, no? Potser ens hem passat, no? de duresa, i ara potser hem de poder veure del passat quines coses funcionaven bé, com les podem reactualitzar al segle XXI, no? per buscar l'equilibri també de les matèries primes que ens dona, no? el planeta.
Per acabar, Sandra, m'has dit que tenies un fill de 15 anys i un d'un any, no?
Sí.
Amb aquesta perspectiva dels anys, com has vist que ha canviat la ciutat, Barcelona en aquest cas, a nivell d'arquitectura i també d'espais amables o hostils, no?, cap a aquesta infància, cap a aquestes criatures?
No, a veure,
criatures.
Jo crec que Barcelona ha millorat, està fent un esforç per fer zones de jocs infantils inclusius molt interessant a Barcelona, que són fantàstics, però també he de dir que he notat un canvi important, sobretot amb el desequilibri amb la quantitat de gossos que hi ha a la ciutat. De fet, crec que la dada és de cada 4 persones, un és un gos. Bueno, ara us l'estic dient de memòria, però realment segurament això també ens dona un indicador, no?, de potser o soledat o necessitats, no?, de companyia, no?, perquè evidentment hem de reconèixer que els gossos fan la seva funció, però clar, jo passejo en un parc en el qual abans jo em trobava amb nens, ara només hi ha, ja els conto, només hi ha 20 o 30 gossos i estic jo sola passejant, no? Clar, en el moment que el meu fill comenci a caminar, perquè ara jo vaig amb el cotxet i vaig fent, però en el moment que comenci a caminar jo no podré anar allà en aquest parc, perquè els gossos tenen una dimensió molt gran, a més tots van lliures, tots van corrents, no? I em sentiré hostil, o sigui, pel meu fill serà hostil aquest parc tan fantàstic, no? en el qual ara l'equilibri, no?, també de la gestió dels usos, no?, i trobar l'espai per tothom, doncs aquí tenim un altre repte i hem de buscar també que la ciutat sigui amable per ells.
Doncs gràcies, Sandra, per aquesta conversa relaxada aquí davant de la Catedral de Barcelona, en aquesta plaça que és hostil.
Una miqueta. Moltes gràcies a vosaltres.
Solidaris.
Esteu cans d'autoritat.
Mirada horitzontal.
I els rellotges que volen.
Ser folk.
Ara ho sentíem. La Sandra feia referència a les criatures i als espais que en l'entramat urbà tenen destinats per poder jugar i, en definitiva, per desenvolupar-se. Però quines àrees es reserven als més petits? Són amables, aquests espais?
Per què és important que les ciutats acullin bé els nens?
Crec que era Nelson Mandela, no?
Mariona Genís, arquitecta experta en espais educatius.
Que deia que podies palpar l'ànima d'una ciutat de la manera que tractava els infants. Aquesta és una és un indicador molt clar i de fet és un indicador, és un element més de moviment. Hi ha migracions que es produeixen des d'aquesta mirada, des de la mirada de com tracten les ciutats la infància, no?
Què pot fer o ha fet de la ciutat un lloc hostil pels infants?
Des de la perspectiva dels infants, l'experiència en l'espai és contínua. No hi ha una fragmentació d'usos com la podem tenir les persones adultes, que doncs, el parc és el lloc de jocs, el carrer doncs, és el lloc de trànsit i l'escola és el lloc on s'aprèn. No? Des de la perspectiva dels infants hi ha una continuïtat en l'espai. Clar, des de la perspectiva dels infants, tot el que ens impedeix aquesta continuïtat, no, pot arribar a ser hostil, és a dir, si jo estic jugant, estic interactuant amb la natura o estic interactuant amb altres nens i nenes i de cop doncs, estic en un entorn que hi ha molt de trànsit, que d'alguna manera els espais en els que jo em puc moure no acompanyen aquest joc o no acompanyen la meva escala, la meva mida, doncs aleshores puc identificar-ho com a arquitectura hostil.
Un exemple. Prohibit jugar a pilota en aquesta plaça.
Si en una plaça o en un lloc on nosaltres considerem que el seu ús específic és fer un cafè o en aquest espai no hi ha una activitat de joc vinculada, aleshores ho veiem com un mal funcionament d'ús, no? O sigui, com s'està fent servir per un objectiu que no s'ha dissenyat, no?
Perquè no siguin hostils, les ciutats han de permetre també l'autonomia dels més petits.
Hi ha estudis que parlen de com s'han reduït dràsticament l'autonomia dels infants en ciutats grans, no? I hi ha un urbanista que es diu Tim Gill que posa de manifest això, per exemple, en llocs com Sheffield, que en 4 generacions s'han perdut molts de correu. O sigui, un avi podia recórrer gairebé 5 o 6 quilòmetres sol, doncs el seu net ja només pot recórrer 300-200 metres sols, no?
Solucions per un urbanisme que tingui en compte les criatures com a ciutadans.
I aquest concepte de la ciutat educadora, que és un concepte en el qual estem preparant la ciutat perquè sigui amable amb la infància o perquè sigui que estigui adaptada a la infància. Parla de la infància com a agent actiu de la societat. Sempre es diu des de la ciutat educadora que si una ciutat és amable amb els infants i amb el col·lectiu de la gent gran, és apta per tothom.
Un exemple de ciutat educadora. Els camins escolars.
El camí escolar és molt bona idea, és un camí que t'acompanya, no? Mentre en el trajecte de casa a l'escola, amb aquesta idea que sempre estem en aquest constant aprenentatge, moltes vegades no es pot fer més que posar un símbol al terra i parlar amb les botigues, amb el teixit associatiu que configura aquest carrer, però a vegades es pot fer més, a vegades es pot dissenyar un tipus de vorera més ample, més enriquit per als infants, utilitzar paviments més permeables que permetin doncs, que hi hagi més vegetació, que la terra transpiri més, que no ens pugin tant les temperatures, no? Penseu que la contaminació i les temperatures altes afecten moltíssim a la infància i un cop més també a la gent gran. El mobiliari urbà, tot això, configura aquests camins, aquests recorreguts, la pacificació del trànsit, que són més amables a l'hora d'arribar o de permetre, i de permetre doncs, que els infants arribin als seus destins.
Un altre exemple. Els patis verds i oberts.
I estem tenint, per exemple, la possibilitat de fer servir aquests patis o aquestes caixes de ciment que són sovint els patis com a pulmons de ciutats que no en tenen masses, no? Llavors, aquesta visió estratègica d'ubicar la natura en els llocs de la infància, en un dels llocs clau de la infància, que és el pati de l'escola, suma que les ciutats doncs, es vagin naturalitzant, que els infants estiguin més en contacte amb la natura. Hem de treballar perquè la natura sigui estratègica a les ciutats acompanyada de la infància.
Solidaris. Mercè Folch.
Hem parlat de criatures i també de gent gran. Un altre dels aspectes que s'hauria de tenir en compte quan es dissenya l'espai públic, quan es planifiquen les ciutats, és la perspectiva de gènere. El col·lectiu Punt 6 treballa en urbanisme feminista per transformar radicalment, tal com diuen, els espais de vida.
La ciutat només per alguns?
La societat capitalista i patriarcal en la que vivim.
Roser Casanovas, arquitecte al col·lectiu Punt 6.
Prioritza tot allò que té a veure amb la producció, és a dir, amb el capital. I des d'aquesta mirada androcèntrica que ha prioritzat les necessitats d'una persona concreta, no? Un home blanc, amb totes les seves capacitats físiques disponibles, amb un nivell socioeconòmic determinat, amb un cotxe disponible disponible privat. Es veu clarament, doncs, amb les inversions amb les carreteres, no? Com s'ha prioritzat la mobilitat rodada davant de les altres mobilitats, en com no? S'ha segregat el territori simplificant com les activitats que desenvolupem en el nostre dia a dia, per exemple, no? Posant no només zones residencials allunyades de serveis, sinó també doncs, zones hospitalàries, no? Zones educatives, no? Moltes vegades els nous equipaments s'han posat a les afores dels nostres municipis.
El gènere influeix en com habitem la ciutat.
Homes i dones ens movem de formes diferenciades, no? Ho podem veure, no sé, en estudis de mobilitat, per exemple, no? Podem veure que les dones utilitzem majoritàriament el transport públic i que, en canvi, els homes majoritàriament utilitzen més el transport privat. Els números ens serveixen sempre per visibilitzar, o sigui, que és un fet que les dones ens movem diferent, no? I que ens movem més a peu pels nostres entorns, el que ens ajuda per poder desenvolupar la vida quotidiana i poder desenvolupar les tasques reproductives és la proximitat, és poder realitzar aquests desplaçaments que fem, que li diem poligonals, no? De casa a la feina, realitzant altres tasques mentre vas a deixar les criatures a l'escola. Si penséssim les ciutats en aquesta lògica, no? Els suports físics serien d'una altra manera i prioritzaríem altres qüestions. No?
Urbanisme feminista, les cures al centre.
Nosaltres, sempre que parlem d'urbanisme feminista, diem posem el granet de tot l'engranatge que ha de canviar també perquè la societat sigui menys desigual i més equitativa per tots i totes. No? Llavors, nosaltres som conscients que només des de la pedra no es pot canviar tota la societat, però sí que pot ajudar sumant a la resta d'engranatge que necessitem per transformar aquestes desigualtats. No? Per trencar aquesta dicotomia de rols, no? I que les cures deixin d'estar a les espatlles de les dones, la societat s'ha de corresponsabilitzar de totes les cures i que cadascú decideixi, no? què pot aportar i què pot desenvolupar amb les cures de tots i totes. No? Però és veritat que necessitem espais on trobar-nos per fer això. No? Perquè si no, mentre seguim construint habitatges, no? En els quals només compartim una escala i un ascensor, no ens corresponsabilitzarem molt de les cures de la resta dels nostres veïns i veïnes. Per nosaltres també els lavabos és una gran bandera que tenim de reivindicació perquè creiem que impacta molt altament en les dones i les persones cuidadores. I com que majoritàriament també som dones, no hi ha una solució. Hi ha diverses solucions adaptades a diferents moments i contextos diferents. No és el mateix posar lavabos en un parc a una plaça de Gràcia. Per nosaltres és bàsica la participació de les persones, no? La construcció dels seus entorns quotidians, perquè és que són les principals expertes dels llocs on viuen. O sigui, nosaltres hem de ser una eina de transformació, no hem de tenir la solució final ja, no? Ja ho sabem com què necessiteu.
Cal un treball en profunditat.
Que això no és un tema, no és un temita que tu fas un taller, que transformes un carrer, poses quatre llums i ja està, no? Tu ja has fet urbanisme feminista i ja no has tingut en compte la percepció de seguretat de les dones, poses unes llums i aquí ximpun, no? És una transformació que va de la baix i de dreta a esquerra. O sigui, s'ha de transformar com els tècnics fan els plecs de contractació, s'ha de transformar com prenem les decisions, què prioritzem. Quan fem polítiques d'habitatge, sempre tenim en compte les dificultats que tenen les dones per accedir a l'habitatge, des d'aquí dalt fins a com col·loquem els bancs. Han de ser tots els bancs de les nostres ciutats iguals? No. Doncs, per exemple, no? La gent gran necessita els agafadors. No? Aquestes cadires individuals van molt bé per certes persones i han estat molt criticats perquè són individuals, no potencien la socialització, i és veritat en certs llocs, no? Que estan posats com cara a la paret, però per altra banda, no? Per certes persones que tenen una mobilitat reduïda, els necessita. El que han de fer les nostres ciutats o com haurien de ser les nostres ciutats són que et cuidessin, no? Que et permetessin cuidar-te tu mateixa, cuidar els altres i cuidar de l'entorn. Quan nosaltres posem la sostenibilitat de la vida al centre, té que veure amb sostenir tot l'ecosistema.
En aquesta fotografia sobre ciutats, espai públic i vida, hi volem afegir la perspectiva antropològica. Som conscients que per abordar aquest tema hi ha altres disciplines que hauríem d'haver inclòs, com la geografia o la sociologia, però l'expert amb qui ha parlat la Mireia Isard condensa molt bé aquesta mirada. Anem fins al barri del Poblenou de Barcelona.
sé.
Què tal?
Estem aquí amb José Mansilla, és doctor en Antropologia Social, membre de l'Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà. Ens ha citat aquí a Barcelona als jardins del Josep Trueta, un espai, en principi, home, té arbres, és difícil de trobar això a la ciutat. Hi ha sorra al terra, un parc infantil. Ens ha citat aquí perquè no tot és tan amable com sembla. Què ens volies ensenyar d'aquest lloc?
Sí, a veure, jo crec que, clar, excepte la gent com jo, que estem una mica com entrenats, no?, per conèixer i per donar-nos compte del que està passant al carrer, hi ha determinat tipus de mecanismes i de processos que estan pensats molt bé des del punt de vista de desplaçar determinat tipus de comportament que no són tan clars o tan evidents com les punxes o com les prohibicions, les senyals i tot tipus de coses que normalment és el que coneixem com l'urbanisme o com volem anomenar-lo, no? Aquest era un espai buit que de fet està pensat en transformar-se des de fa molt de temps, però on es produïen determinats tipus de comportament d'aquells que avui dia s'anomenen incívics, com que era gent jove, doncs, no sé, organitzant petites trobades, alguna festa, etc., i feien soroll i molestaven. I la manera que van trobar de desplaçar aquest tipus de comportament, no?, va ser instal·lant un parc infantil. Així de sobte no penses que un parc infantil és un element d'urbanisme hostil, però pot ser.
Perquè al final l'ús de l'espai públic, tot i que sembla incoherent, està criminalitzat. Vull dir que al final sembla que només podem omplir l'espai si estem consumint, per exemple, una terrassa d'un bar, no? I tota aquella gent que es quedi massa estona en un lloc, sigui sí. Qui sigui, molesta.
De fet, ara mateix fins i tot està penalitzat consumir poc a un bar. L'urbanisme és aquella disciplina o aquella ciència que planifica i ordena la ciutat. O sigui, quan tu estàs ordenant una ciutat, estàs dient què és el més important, què és el següent més important i, al final del tot, què és el menys important, no? Llavors, quan parlem d'urbanisme i urbanisme actual, sota la societat que vivim ara mateix, aquest urbanisme sempre és hostil. O sigui, l'urbanisme hostil és com un pleonasma, no? Són dos termes que signifiquen el mateix. Perquè, veritablement, la ciutat no està pensada, com dius tu, perquè la gent estigui al carrer, perquè la gent es relacioni, perquè la gent estableixi relacions socials, no mercantilitzades. La ciutat està pensada com un element de consum. Però en aquests pobles, on moltes vegades en barris, sí que trobem la possibilitat de, diguem-ne, confrontar aquest tipus de disseny, confrontar aquest urbanisme, i jo crec que moltes vegades, quan tu vas a una plaça que al centre de la ciutat, ja a Barcelona, per exemple, és impossible, però als barris de la perifèria o als pobles de l'àrea metropolitana o a pobles de l'interior de Catalunya, no? Tu trobes que hi ha gent al carrer, que hi ha dones o homes simplement asseguts als bancs parlant, o que hi ha nois i noies jugant al futbol o fent qualsevol altra cosa. Llavors, això és una mena com de contradir el que veritablement s'havia pensat al principi perquè fos aquest espai. Jo crec que això es dona una mica com d'esperança en el sentit de que veritablement els poders institucionals, l'administració, el disseny de la ciutat en aquest sentit, moltes vegades de la mà dels arquitectes i urbanistes, no té la darrera paraula sobre l'ús de l'espai.
Clar, però com urbanitzem la ciutat al final diu molt de com som com a societat. Si no canviem la manera de concebre aquest espai urbà, per molt que la gent es rebel·li, és difícil també que canviïn les dinàmiques socials?
És difícil perquè és una relació dialèctica. O sigui, és una relació, tu trobes un espai, tu intentes confrontar-ho, però també la modificació de l'espai porta després una intensificació de la socialització, i aquesta socialització porta modificacions futures de l'espai. Jo crec que això és una cosa que està passant des de punt de vista, si vols, una mica sigui tangencial, però està passant a Barcelona.
Però els ciutadans en som conscients de com ens condiciona el nostre espai urbà, la vida?
Jo crec que, tornem al tema de Barcelona, que parece que és com el gran exemple, però és veritat, o sigui, Barcelona ha sigut una ciutat que al final dels 70, al principi dels 80, precisament s'havia adonat d'això. O sigui, tot el tema del moviment veïnal a Barcelona, que va ser tan poderós i tan fort i que, de fet, va condicionar la política municipal fins a l'arribada del tema dels Jocs Olímpics, precisament estava vinculat a això. O sigui, la necessitat de tenir espai públic, la necessitat de tenir equipaments. El que passa és que després, bueno, com tot, no?, les societats van canviant, se van, diguem-ne, una mica com acomodant, fins que surt una petita espurna que de sobte, no?, comença de nou aquest tipus d'exigència.
A tothom ens afecta, com és la nostra ciutat, però és veritat que hi ha uns col·lectius que més que d'altres, sí. No? La gent més vulnerable encara pateix més coses i llavors a sobre ens trobem amb això que es diu arquitectura hostil o defensiva, que aquest nom em sembla horrorós, no? Uh-huh. Això que comentaves abans, esglaons inclinats, punxes a les finestres, bancs individuals, la porta del Liceu... Tot això està fet voluntàriament per combatre certes persones en concret.
Això és la demostració de que les polítiques urbanes moltes vegades estan pensades perquè siguin efectives ja. Qualsevol actuació sobre la ciutat té un període de que podem notar que ha sortit algun efecte llarg. Llavors, el que fem quan posem en marxa aquest tipus d'iniciativa que comentes tu és simplement desplaçar el problema, no? És com posar-ho a sota de la catifa. Les ciutats són desiguals, per definició. Llavors, si nosaltres volem lluitar contra aquesta incontrolable o imparable desigualdad, no podem pensar només en modificar l'espai públic, en pensar, al contrari, en posar més espai públic a disposició de la gent i després atacar la desigualdad en altres eines.
Clar, hi ha d'haver un treball social en paral·lel,
clar,
no? També expliques,
sí,
molt sovint el cas de la plaça George Orwell,
sí,
o el carrer Ferran, no? No sé si ens pots explicar més exemples d'aquests, que això, una mica això, fan fora col·lectius que molesten, que no són de postal.
La gent, quan se sorprèn d'aquest tipus de política, no?, sempre són les xarxes socials, els exemples de Londres i altres ciutats d'Europa, que són com molt exagerats, no? O sigui, doncs, unes punxes gegantines, no?, que posen sota els ponts perquè la gent no acampi, jo què sé, o bancs que són molt, molt durs, no?, des del punt de vista també de que la gent es pugui, doncs, descansar o el que sigui. Però Barcelona, en aquest sentit, és molt curiós perquè és més subtil. O sigui, és una ciutat que el disseny, que és una de les característiques pròpies de la ciutat i de la que fa gala, lo porta fins i tot a l'extrem de l'urbanisme hostil. Llavors, quin tipus d'urbanisme hostil hi ha menys cridaners, però que també hi són? Per exemple, la reforma que es va fer de la Rambla del Raval. Ara mateix trobem bancs que són com una mena com de bancs arrodonits, de formigó. És veritat que tu afavoreixis que la gent se segui i que es trobi i que se parli perquè estàs com un donut, no? Llavors, t'has de trobar, has d'estar cara a cara en el teu company o en el que sigui. Però no té, per exemple, una forma d'apoyar-te. O sigui, no té
un
respal. Llavors, això què vol dir? Que la gent ha d'estar poc temps. A més, com és a Rodoní, llavors tu no pots tombar-te. Una altra cosa que han fet allà, que també és vinculat amb això, és que ara tu tens una perspectiva, el que es diu panòptica, de l'espai. Això què vol dir? Que tu, des de qualsevol punt de vista de la Rambla, veus la totalitat de la Rambla. I per això tenim sempre un cotxe de la Guàrdia Urbana apostat en algun dels racons de la plaça. O, per exemple, també els parcs infantils que s'han posat determinats alguns jocs infantils que també el que fan és atraure a gent jove o a mares i pares que estan amb els seus nens. El que fan és normalment ells vigilar, no?, que no s'adonin aquest tipus de comportament que no són de tipus agradable. O sigui, que la ciutat està plena d'aquest tipus, fins i tot quan pensem que s'hagi fet des d'un punt de vista com progressista, bla, 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 el que vulguis.
Clar, per exemple, no posar fons, no posar lavabos públics,
sí.
Això també potser seria un urbanisme hostil subtil,
sí,
perquè no
s'hi posen
les punxes, no? O fins i tot he llegit a llocs d'Estats Units, sorolls que molesten,
sí,
llum, una il·luminació
també,
concreta...
Sí. És molt, molt típic del nord d'Europa, també.
Tot això
és
bastant maquiavèlic,
sí,
no?
O, per exemple, una que normalment la gent tampoc s'adona, que és que les papereres estan al costat dels semàforos. Llavors, això perquè és? Perquè la gent es tingui que aixicar i anar cap allà, i ja quan està allà ja no torna. És un intent de modificació del comportament perquè la gent no estigui a l'espai, sinó que estigui, doncs, desplaçant-se, no?
Hi ha una frase que m'agrada molt teva, que és que l'urbanisme és lluita de classes.
Sí.
Una mica és el resum d'això, que la ciutat només,
sí,
és per uns quants, no?
Exacte. O sigui, la meva... Sí, això no és meu, eh?
Ah, no? Doncs t'ho he llegit en alguna entrevista.
Sí, perquè ho dic molt. Sí, a mi m'agrada molt. O sigui, jo la repeteixo. O sigui, sí, el que vull dir en això és que, clar, les transformacions que porten a terme les ciutats no beneficien a tothom per igual. El repartiment, no?, final dels beneficis de la ciutat són acaparats per una classe que és normalment la classe propietària del sol.
Crec que, segons Fundació Rels, tenia per aquí, hi ha 1.200 persones que dormen al carrer a Barcelona.
Per exemple.
Aquestes persones també són veïns de la ciutat, no?
Sí.
I els anem expulsant d'un lloc a l'altre, quan molesten molt un lloc, poses unes punxes o poses una barrera, llavors... que això és vulnerar els seus drets humans perquè són habitants de Barcelona, encara que d'una altra manera.
Totalment, o sigui, és un molt bon exemple. De fet, allí parlava d'això amb els meus estudiants sobre les polítiques que s'han posat en marxa en altres països, sobretot a Finlàndia, que són molt originals en aquest sentit, que és un tipus de política que es diu Housing First, que és que normalment aquí a Catalunya i a la resta del conjunt de l'Estat, normalment el que fa per tractar aquest tipus de gent és normalment fer-li, o sigui, organitzar-li com un itinerari laboral, de formació, etcètera, etcètera, perquè després ells puguin doncs, jugar un pis o el que sigui, no? Clar, en una situació com la de Barcelona, que el nivell mitjà del preu del lloguer són gairebé 1.000 euros, tu, o sigui, has de tenir un sueldazo des del principi, i això és molt més complicat quan surts del carrer, estan vivint al carrer, per poder agafar i anar-te a viure on sigui i sortir d'aquesta situació, no? Llavors, el que estan fent en altres llocs és, no, fent el contrari, no? Primer, hi donem el pis i després ja veurem. Clar, això és molt complicat a Barcelona. Per què és molt complicat a Barcelona? Perquè no només ells tenen problemes d'habitatge, tothom té problemes d'habitatge.
Quan a un establiment privat també posen trampes d'aquest tipus o obstacles, aparadors, tot això, clar, aquí no hi ha cap legislació, no?, que se li pugui vetar, sí. Això?
No, perquè de fet, la normativa diu que la paret cap endins és responsabilitat de l'edifici, de la paret cap fora és l'Ajuntament, de la paret cap endins, o sigui, tot aquest pinxos i coses que podem veure moltes vegades a les finestres o a les entrades dels establiments, o sigui, això és una qüestió pròpia de l'amo d'aquest establiment. El que passa és que jo crec que sí que pot fer, l'Ajuntament sí que pot fer alguna cosa a nivell d'ordenació.
I l'última pregunta, per acabar més optimistes, alguna ciutat, algun lloc que estiguin treballant especialment bé i que puguem dir aquell eslògan de la ciutat de les persones, una miqueta més, que no sigui una ciutat tan hostil com hem estat explicant fins ara?
A veure, les ciutats no són de les persones. Les ciutats, grans ciutats. O sigui, és que el que parlàvem al principi. Sí, jo crec que podem trobar ciutats al conjunt de Catalunya i al conjunt de l'Estat que són molt més amables. Llavors, jo crec que podem trobar ciutats que són així. No és que sigui jo el millor dels amics de partit polític que ara mateix està a l'Ajuntament de Barcelona, però jo crec que estan fent coses que van en aquesta direcció.
Doncs moltes gràcies, José. Ha sigut un plaer. Parlaríem molta més estona. Però ja et deixem descansar. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Solidaris. Mercè Folch.
Acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Ismael Cebrián i Martí Cuní. Gràcies per seguir-nos a l'antena i també en podcast. Fins aviat. Thank you.